Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Comencen a tancar els primers col·legis electorals als Estats Units. Més de 240 milions de nord-americans elegeixen si volen tornar a veure l'expresident Donald Trump a la Casa Blanca o si converteixen la vicepresidenta Kamala Harris en la primera dona que ocupa el despatx oval. Els sondejos donen un frec-a-frec entre els dos candidats, cosa que fa preveure una nit electoral llarga. Florida, Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit. Com deies, a aquesta hora tanquen ja els primers col·legis electorals en una part d'Indiana i de Kentucky. No a tot l'estat d'Indiana o de Kentucky, però sí que ja hi ha llocs d'aquests dos estats on ja no es pot votar. Són les 6 de la tarda a la costa est dels Estats Units. Els nervis van creixent a mesura que comencem a tenir algunes dades, tot i que no són definitives. Sabem, per exemple, que la participació va cap amunt. Si les dades que arriben són acurades, serà altíssima, i en especial a llocs clau com a Pennsylvania, en concret a la ciutat de Filadèlfia. Allà el vot hauria crescut de forma extraordinària. Cal veure si beneficiarà Kamala Harris, Filadèlfia és una ciutat molt demòcrata, o si són nous votants per Donald Trump que no estaven registrats. En tot cas, davant d'aquesta gran participació a Filadèlfia, Donald Trump ja ha fet la seva primera reacció a través de la seva xarxa social, advertint, diu, frau electoral massiu a Filadèlfia i enviem la policia. De moment, els oficials de Filadèlfia neguen que les autoritats ho estiguin investigant. Francesc Garriga, Catalunya Ràdio, West Palm Beach, Florida.
Catalunya Ràdio i Catalunya Informació es mantindran puntualment informats del seguiment d'aquesta nit electoral i a partir de les 4 de la matinada, Catalunya Ràdio ofereix un programa especial en directe des dels Estats Units amb Ricard Ostell per seguir el minut a minut dels resultats, el corresponsal Francesc Garriga i l'enviada especial Cèlia Sarnades. Més informacions d'aquest dimarts amb Marc Teixidor.
A Israel, Benjamin Netanyahu ha cessat el primer ministre de Defensa, Yoav Gallant, amb qui mantenia divergències públiques. El primer ministre ha explicat que les seves declaracions i accions contradeien les decisions del govern. Era el principal interlocutor de Washington i ben valorat per la societat israeliana. Però el no pels companys d'executiu, com ha airejat Netanyahu. Gallant ha explicat a la xarxa X que la seguretat d'Israel ha estat i serà la missió de la seva vida. El seu substitut és el fins ara ministre d'Afers Estrangers, Israel Katz, considerat d'un perfil més dur i més pròxim a Netanyahu.
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han confirmat 89 denúncies per desaparició. És la primera vegada que es fan públiques dades oficials de desapareguts des que el temporal que va causar la Dana va arrasar l'interior del País Valencià. Segons el Centre d'Integració de Dades, aquesta xifra podria variar d'entrada perquè hi podria haver persones que encara no han denunciat la desaparició dels seus familiars o bé perquè hi ha 62 cossos pendents encara d'identificar. Mentrestant, es manté el nombre de víctimes mortals des de fa dos dies en 211 persones. Segons Rosa Touris, d'Emergència, s'han habilitat oficines perquè les famílies puguin denunciar la desaparició dels seus familiars.
La habilitación de oficinas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil para la presentación de denuncias ante posibles víctimas de este fenómeno de la Dana. En concreto, en Algemesí, en la Central de Policía Local, en Alfafar, en el edificio de servicios sociales municipales y en el puesto de la Guardia Civil de Albal.
Íñigo Errejón declararà com a investigat per agressió sexual dimarts que ve. Un jutjat de Madrid ha citat l'exdiputat de Sumar per la primera denúncia per comportaments masclistes que va presentar la periodista Elisa Mulia.
El govern espanyol obrirà un nou procés per licitar el servei de Muface, que dona cobertura sanitària als funcionaris. Cap asseguradora s'ha presentat al concurs per oferir aquest servei perquè consideren insuficient l'oferta econòmica. L'escriptora i filòloga Eva Comas Arnal ha guanyat el 6è Premi Proa de novel·la per l'obra Mercè i Joan, que explica en clau de ficció la història d'amor entre Mercè Rodoreda i Joan Prat, més conegut pel pseudònim d'Armand Obiols quan eren a l'exili.
Una història molt estudiada en assajos, però mai ficcionada, com explica Comas Arnal, que és experta en l'obra de Rodoreda.
Jo crec a l'amor més famós, el més controvertit i el més irremissiblement lligat a la història en majúscules que tenim a la nostra cultura, a la cultura catalana. És una història que encara en forma de ficció no havia estat narrada.
Mercè i Joan es publicarà dimecres de la setmana que ve.
I als esports, el Girona ha patit una dolorosa derrota a la Lliga de Campions de Futbol, la tercera en quatre jornades. Els gironins han caigut per 4-0 al camp del PSV d'Eindhoven, condicionats per l'expulsió d'Arnau al minut 55. Michel Sánchez ha atribuït la derrota a detalls que han estat decisius.
En cualquier partido de fútbol de alto nivel, el pequeño detalle te marca. Y hemos tenido dos errores importantes, que es el segundo gol y la expulsión. Y a partir de ahí, nada más que decir que el PSV ha merecido la victoria y no le pongo ningún pero a la derrota.
També de Champions, jugats aquest dimarts, entre d'altres, Madrid 1, Milan 3 i Sporting de Portugal 4, Manchester City 1.
Aquest dimecres el Barça buscarà el tercer triomf seguit en la seva visita a l'Estrella Roja de Belgrad. Hansi Flick ha fixat l'objectiu de l'equip accedir directament als vuitens de final.
La Lliga de Futbol Professional ha demanat a la Federació Espanyola, a petició dels subs, que s'ajornin alguns partits d'aquest proper cap de setmana arran dels efectes del temporal d'Anna, entre els quals l'Espanyol València a primera.
El Joventut ha encadenat la quarta derrota a l'Eurocopa masculina de bàsquet. Els verds i negres han cedit a la pista del Trento italià per 87-85, tot i que han anat per davant en el marcador fins l'últim minut de partit.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimarts? Qui sap si heu comentat el primer pla de xoc de 10.600 milions d'ajuda per als afectats per la Dana, fins a 60.000 euros per refer la casa i 10.300 per a béns personals, entre altres mesures. I mentrestant, com hem sentit els companys d'informatius, tota l'atenció en el resultat del que poden ser les eleccions més participatives i doncs, que mantenen l'atenció del món sencer. Harris o Trump? Hem reservat la primera trucada a Victòria Alsina, professora de Ciència Política de la Universitat de Nova York i de la Pompeu Fabra i exconsellera d'Acció Exterior del Govern de la Generalitat i delegada del Govern dels Estats Units. I obrim ja el telèfon al 93-201-7474 per si voleu fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta. Per què als Estats Units s'anomena hot dog la salsitxa de Frankfurt? És una pregunta molt, molt encertada en aquests moments, eh? Com és que se li diu hot dog? Un gos calent? Un perrito caliente? No ho sé, deu tenir una explicació. Disposem de 8 línies al 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Bona excusa té el malalt, es pixa al llit i diu que sua.
Dites fites.
Bona nit. és el país més poderós, diuen els Estats Units, que estan votant. De fet, han acabat fa pocs instants. Han començat a les 11 del matí, hora d'aquí, en les que són eleccions les més disputades de la història del país. Es fa difícil dir qui guanyarà. Per cert, i si guanya Trump? If you used
paper, si féssim servir butlletes de papers, costa un 8% del que costa l'actual sistema. Més fiable i no has d'esperar 14 dies pels resultats. A més, què carai passa amb aquestes màquines mentre esperem? Volem els resultats aquesta nit. Volem la resposta aquesta nit.
Doncs mira, fins a última hora Trump ha alimentat el fantasma de la tupinada. I si perd, acceptarà els resultats?
Amb aquestes eleccions tenim l'oportunitat de girar pàgina. Després d'una dècada de política impulsada per la por i la divisió, nosaltres ja hem deixat això enrere. Els Estats Units estan preparats per un nou inici.
Com serà aquest nou inici? Hi haurà la primera dona presidenta del país. Qui creieu que guanyarà? Victòria Alsina és professora de Ciència Política a la Universitat de Nova York, també a la Pompeu Fabra, ha estat consellera d'Acció Exterior del Govern de la Generalitat i també delegada del Govern als Estats Units. Victòria, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, Xavier. La nit serà llarga.
I tant. S'enfronten dues Amèriques molt diferents, no?
Moltíssim. De fet, el Donald Trump, ell el 2016 ja havia amenaçat de que és a dir, que si ell no guanyava, ell no reconeixeria els resultats. El 2020 va passar el que va passar amb la sala al Capitoli i ara torna a dir el mateix. Per tant, això és una cosa que ja és el tercer cop, no? És com el dia de la marmota, tornem a ser-hi, no? Amb un Donald Trump que diu o guanyo jo o això no és democràcia. I, de fet, els Estats Units estan més dividits que mai. És una cosa tremenda. Tothom s'ha de posicionar, tothom ho ha fet, està mal vist fins i tot no posicionar-se. I el que s'ha dit més és que això és unes eleccions que anaven de la democràcia versus Donald Trump. Això és com els demòcrates han intentat, doncs, explicar el que s'estava jugant la gent en aquestes eleccions. Són les més estretes, allò, les més ajustades dels últims anys. De fet, això no recordava des de l'any 2000, que segur que tots ho recordareu, quan hi va haver aquell Gore versus Bush, que es va decidir per 500 i pico vots a l'estat de Florida, que tothom s'estava aguantant la respiració. Ara podríem estar en unes eleccions que són molt semblants, perquè hi ha un empat tècnic. I han estat, a més, unes eleccions excepcionals, amb dos intents d'assassinat. Un president que decideix que no es presenta, un dels candidats que està condemnat a anar-se'n a la presó potser el mes de novembre si no guanya. És a dir, és tremendo.
Acabarà als tribunals?
Pot ser. Pot ser. Si és president, no. Però llavors hi ha una immunitat. Però el Donald Trump té una sentència que ha recorregut i que es decidirà el mes de novembre. Aquesta la té a Nova York, el 26 de novembre se sabrà. Però, a més, ell també està acusat penalment per altres causes a Washington, per la sala al Capitoli, a Geòrgia, per un tema d'intentar no comptar bé els vots, a Florida, pels documents classificats que es van portar, i, a més, de manera civil també per assetjaments diversos. Per tant, diguéssim que és el president que té més acusacions sobre la taula, que ha quedat garantit que quan era president va mentir una mitjana de 21 cops al dia, i, per tant, doncs, una persona realment controvertida.
Què li diu l'Instina Victòria Alsina? Com acabarà això?
Em diu que serà molt llarg. Em diu que és molt probable que avui no sapiguem res i tampoc ho sapiguem els propers dies. Perquè la cosa va molt justa. És molt important que tothom que estigui interessat en seguir a les eleccions es fixi molt en què passa a l'estat de Pensilvània. Pensilvània és un dels estats més claus en aquestes eleccions per veure qui guanya. Actualment a Pensilvània està molt, molt ajustat, però la comunitat porto-riquenya podria tombar-lo a favor dels demòcrates, perquè des de fa uns dies que aquesta comunitat està molt ofesa amb Donald Trump, perquè en un dels seus mítings va dir doncs, que Puerto Rico era una illa d'escombraries flotant, i això li va portar que els 600.000 americans d'origen porto-riqueny que hi ha a Pensilvània doncs es posicionessin en contra. Per tant, imagina't, lo fina que va la cosa. Per tant, mirar Pensilvània, també s'ha de mirar North Carolina. Carolina del Nord és un també dels estats que està doncs, més just. És important mirar Iowa també, perquè Iowa és un tema doncs, on és un estat on Trump es donava per garantit que guanyava, però amb tot el tema que hi ha hagut que ha estat tan controvertit del dret a l'avortament, que el va suprimir una sentència del Tribunal Suprem, doncs hi ha alguns estats, doncs això ha fet canviar una mica el vot, on les dones s'han mobilitzat més i per tant doncs Harris té més possibilitats de guanyar, i per exemple Iowa és un d'aquests. Per tant, a mirar què passa a Iowa, a North Carolina, a Pennsylvania i als altres, però sobretot aquests tres.
Victòria, els Estats Units són la democràcia més gran de la història, com ha dit Kamala Harris?
A veure, posem-hi números. És a dir, Estats Units té, ara ho arrodoneixo, perquè si no és massa complicat, però té una població que pràcticament són 350 milions de persones. D'aquestes, 245 milions tenen dret a votar i normalment voten al voltant d'uns 150 milions. Aquest és el número de persones que voten o que han estat cridats a les urnes i que han exercit el seu dret a vot. Hi ha hagut molt vot anticipat aquesta vegada. Ja pràcticament abans del dia de les eleccions havien votat 80 milions de persones. És molt important també que tothom que avui segueixi aquestes eleccions sàpiga que nosaltres parlem de les eleccions americanes, però de fet hi ha 51 eleccions, cada un dels estats té normatives diferents, per tant avui estem vivint 51 eleccions en paral·lel. A més s'està votant al Congrés, a més s'està votant un terç del Senat, alguns estats voten al governador, altres estats, com per exemple Califòrnia, ho fa molt, però també Nevada o Arizona, estan, a més, incloent preguntes referendàries. Per tant, la gent està votant molt, serà llarg, i el meu pressentiment és que avui és difícil que sapiguem, quan ens aixequem, fins i tot demà, quan tothom s'aixequi, que tinguem un resultat ferm sobre la taula.
Potser la primera dona presidenta als Estats Units i afroamericana?
Esperem, però això és el que vull, el que passarà... No està gens clar, tant de bo. A veure, Harris, ella és una persona extremadament solvent, és una persona preparada, és una persona respectada per les èlits americanes. El que passa que en termes americans, a vegades s'ha dit que és una mala candidata. I jo hi estic d'acord, perquè pels estàndards americans, ella és molt d'esquerres, i a més el que fa el seu tiquet, el vicepresident que va amb ella, que és el Walz, també és molt d'esquerres, per tant no la compensa per estàndards americans, això. I a més, doncs, el fet que sigui dona, a les enquestes, no és que ho digui jo, és a dir, les enquestes donen dades objectives de que li juguen contra, i el fet que ella sigui de raça mixta, no? De pare negre i mare índia, doncs això les enquestes també mostren que no l'ajuda. Per tant, Harris és una persona perfectament solvent, que ha tingut un bon discurs, que ha fet una bona campanya, però clar, és una candidata que per estàndards americans doncs costa una miqueta.
S'atreviria a fer un pronòstic?
A veure, si les dones realment s'han mobilitzat, jo crec que la propera presidenta serà Kamala Harris. En cas de que no hi hagi una mobilització important del vot femení, tant perquè volen una dona presidenta com perquè estan enfadades les dones dels Estats Units amb que s'hagi suprimit aquest dret a l'avortament i altres coses que ha dit Donald Trump, si aquesta mobilització femenina no es produeix, jo crec que podem tenir perfectament un Donald Trump reescollit president.
Ens ho diu Victòria Alsina, professora de Ciència Política a la Universitat de Nova York, i de la Pompeu Fabra, exconsellera d'Acció Exterior del Govern de la Generalitat i delegada de Govern als Estats Units en el seu moment. I, per cert, per què els Estats Units s'anomena hot dog, la salsitxa de Frankfurt? Ens demana un oient. No sé si ho sap, això.
No, jo només et puc dir que me n'he menjat molts els 10 anys que hi he viscut. Però t'he de dir, mira, m'agradaria saber ara si algú ho contesta, perquè la veritat m'heu generat una curiositat.
Victòria Alsina, moltíssimes gràcies i bons resultats.
A vosaltres, Xavier.
Bona nit.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i Joan Josep del Bosc de l'Àliga. Bona nit.
Molt bona nit. 16 graus i plovent.
Aquí a l'Anoia.
Sí, moltes gràcies per la conducció de l'entrevista. Les respostes han estat interessants, les preguntes molt ben fetes.
Gràcies, gràcies.
Hem après que càlcul de probabilitats guanya Trump i pel càlcul social o polític guanya Harris. A veure què passa.
A veure.
Veiem. La frase o dita avui és llora, rovelló a la vora.
Ah, veus?
Quan vas a buscar bolets...
Sí, sí, sí. Hi ha una llora que la llora és vermellosa de sostre,
sí.
Eh, que sí?
Aquesta, la vermellosa t'indica que molt a prop hi ha un rovelló.
Veus?
O una família de rovellons que van amb pare, mare i tres fillets.
A veure com va la frase, llora...
Llora, com a rovelló a la vora.
Magnífic.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Vaig a les dues preguntes.
A veure.
Molt senzilles. Hi ha algun equipament a Catalunya que estigui instal·lat, un equipament educatiu, per exemple, un institut, una escola, instal·lat en una zona inundable?
Mm-hmm.
La segona. Reconstruïm o abandonem?
T'explico
una mica?
Sí, sí, perquè si no s'entén.
Sí, doncs ja m'imaginava que m'ho demanaries. Ja tenim els diners i ara anem a reconstruir les cases tal com estaven o anem a abandonar i reconstruïm. Per tant, fem un poble nou per tota aquesta gent, per les seves famílies, fills i nets, i que puguin ser feliços en un poble nou. Exemples, Mequinensa, Falló, Sau, la Baronia de Rial. Reconstruïm o abandonem això que sabem que per aquí passa l'aigua i després s'ho emporta tot?
D'acord, a veure què ens diran.
Moltes gràcies.
A tu, bona nit.
Bona
nit. Anirem del bosc de l'Àliga cap a Vall d'Oreix. David, bona nit.
Bona nit.
Aviam.
Vull ampliar unes coses que vas dir ahir sobre la ràdio.
Sí.
El que va inaugurar la ràdio, la primera entrevista que es va fer, va ser l'alcalde de Barcelona de llavors, que es deia... que es deia que era Vero de Big B, que es deia Darius Romeu i Freixa, que va ser l'alcalde de l'exposició internacional del 29.
Mm-hmm.
I les primeres ràdios també n'hi havia de dos tipus, de galena i de vàlvules, i la de vàlvules era més cara que la de galena, que s'havia de muntar. I les primeres dècades d'aquest mitjà s'havia de pagar un impost de luxe també. Una de les figures més emblemàtiques d'aquesta primera ràdio va ser el baríton i de ventíloc Josep Torres i Buidalta, més conegut com a Tereschi, que tenia el ninot Miliu, que posava la veu al ninot Miliu. I també la primera locutora va ser la senyora Maria Sabater, com vaig dir ahir, i en aquí a Vall d'Oreix té una plaça dedicada a prop de la seu de l'entitat municipal descentralitzada.
Molt interessant, com sempre, sí. David, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bona nit. Aquest mes es compleixen 100 anys de l'estrena oficial de Ràdio Barcelona, la primera EAJU a nivell espanyol. Anem ara a Sants. Joana, bona nit.
Bona nit, Xavier. Aviam. És la primera vegada que truco, eh?
Home, doncs marquem-ho ara mateix.
Puc dir?
Sí.
A veure, jo dedueixo que el del hot dog ve de la gossa salsitxa.
Gos salsitxa, sí, sí.
Llavors, clar, és un gos que, al ser amb entrepà...
Esclar, és un salsitxa, clar.
Sí, un gos calent.
Un gos...
Penso, eh? Sí?
Sí, 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 té molt sentit, una salsitxa.
Exacte.
Sí, sí,
doncs ja
sí. Molt bé, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Ai, bona nit. Adéu. Doncs ara veig que tenim una nota de veu del Sergi, de Manresa.
Dins de la democràcia o de la Constitució aquesta que ens van vendre, n'hi ha algun mecanisme per destituir a tot el govern sencer?
Doncs també interessant, si teniu respostes al moment. Per cert, si ens acompanyeu fins a les dues, la darrera melodia serà reservada a la Paquita, de Premià de Mar. Vol escoltar l'Aleluia del Messies de Händel. Aquesta és una de les peces corals més famoses i estimades de la història de la música. Georg Friedrich Händel va compondre el Messies en només 24 dies, exactament el 1741 a Londres. Es va estrenar un any després a Dublín, quan el compositor es veu que passava per seriosos problemes de salut, de deutes, i a sobre va rebre crítiques ben negatives. Però l'impacte no va trigar a ser immediat i això va revitalitzar la carrera de Händel, que va destinar molts ingressos a obres de caritat. Aquesta composició reflexiona sobre Jesús com el Messies i el seu èxit continua de manera ininterrompuda. És un dels oratoris de Nadal per excel·lència i l'ha triat la Paquita, de 87 anys. Per cert, Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Doncs la Paquita ha treballat 38 anys al Consolat Alemany de Barcelona, al Departament de Visats i Passaports, en una època on encara no hi havia l'espai Schengen. Per tant, molta feina, però també molt contenta d'haver-la fet. Va aprendre l'alemany als 22 anys, quan va marxar d'òpera a Düsseldorf. La dona de la casa la va ajudar, van trucar a l'Ajuntament i diu que va poder fer classes i tenir llibres de manera gratuïta. En parla molt bé de la cultura alemanya i la seva estima per la música. Diu que cada setmana hi havia concerts, música, ballet. Va estar-hi fins als 28 anys i quan va tornar va trobar feina gràcies a l'avantguàrdia, que us ho expliqui. És un amant de la música clàssica i conserva l'alemany perquè manté amigues i conegudes amb qui encara el parla. No li ha vingut al cap cap dita, però m'ha dit una frase que m'ha agradat molt. I diu així: el cervell l'hem de fer servir.
El cervell l'hem de fer servir. Doncs escoltarem la Paquita per acabar. I ens agradaria una nit que fóssiu vosaltres, és a dir, tu, que ens estàs escoltant, home, dona, jove, gran. Quina és aquella música que penseu que tancaria molt bé el programa? Seria un coronat d'aquells que dius, mira que bé, tu, com ho arrodoneixen? I a l'hora de fer la comanda, aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara anirem a Sant Cugat. Isabel, bona nit.
Bona nit, Xavier Bacu.
Com està aquesta senyora? A veure.
Doncs a veure, abans que res, mira, un desig enorme d'esperança a tota aquesta gent, germans del País Valencià, pobrets.
I tant.
Ai, senyor. Bueno, escolta, Xavier, tu ja saps a qui votaries?
Jo sí, no dubtaria ni un segon.
El Pato Donald no, eh?
Segur que no. Ostres, que estrany que és allò, eh?
Ai, senyor. Són així els americans. Mira, jo, saps que una vegada hi vaig anar a Amèrica? Fa molts anys hi vaig anar.
I què?
Vaig anar-hi als Estats Units.
Sí.
Bueno, mira, doncs jo el que em va fer il·lusió és menjar-me un superentrecot d'aquells amb tota la salsa barbacoa.
Ah, un tibon. Sí, sí, sí.
Un angus, es deia. Allò que de 10 llibres que, escolta, et cauen damunt del peu, te l'han de guixar, eh? Però mira, de tota la vida que jo he sigut escanyolida, Xavier.
Sí.
I quan... I mira, però m'ha agradat menjar força. Però ja ho tenen, això, allà als Estats Units, aquests enrenous.
Sí, sí, sí.
I una mica penso que, mira, ja has ofedat, tu. Però s'ha de reconèixer que és un gran país i que té coses molt bones, eh?
Oh, i tant, creen el diner. Sí, sí.
Sí, bueno, i després grans artistes, el Glenn Miller.
Sí, sí,
sí. Te'n recordes?
Oh, i tant, en forma. Sí, sí.
El Hollywood i tot el gran, el Hollywood dorat d'aquelles pel·lícules precioses que feien, bueno. I mira, tinc la curiositat que els americans, quan parlen, aviam si fan el mateix efecte a un anglès que els castellans quan parlen colombià, per exemple.
A veure com noten, les diferències.
Com noten l'anglès, els anglesos o d'Anglaterra, com noten que els hi parla un americà? Segurament deu fer el mateix efecte. Que quan tu sents parlar un argentí o un mexicà, que és un castellà, doncs una mica diferent, no?
Bona pregunta.
Doncs a veure si algú ens ho explica, mira. I com que avui va d'això, però sembla que, segons deia aquesta senyora que has entrevistat, que encara no tindrem els resultats, mentrestant, Amèrica, Amèrica.
Ah,
com ho veus, això?
Ah, molt bé, molt bé.
Del gran Nido Bravo.
Home, molt maca, aquesta.
També
m'ha guanyat
valencià, també.
Sí, amb un accident de trànsit va morir, sí, sí.
Doncs, bueno, vinga, fem una mica d'esperança i a veure aquesta Amèrica com acabarà, que, escolta, com més lluny de vegades ho estiguem, potser que millor, eh?
Cuando Dios hizo el Edén...
Nació en América... Ai, mira, ja la teniu. Eren tan vagues les del Nino Bravo. De brilla el sol con un nuevo fulgor volando las arenas. Donde el fuego se hace algún nuevo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar en... Ay.
Ara se va, ha marxat, ha marxat.
América es América, América. Todo dime su jardín, esto es América. Tú has de ver América cuando Dios suele ser. Pancho en América.
Molt bé, senyora Isabel, molt bé.
Saps què? Que no la sentia gaire perquè estic amb un telèfon, d'això, un mòbil, que escolta, no m'aclaro.
Però ha quedat molt bé.
No sento res, ha quedat prou bé.
Ha quedat molt bé, Isabel,
doncs
dos petons.
A veure com anirà amb el pató d'Ona. Bona nit.
Bona nit.
La nit dels ignorants 3.0. La festa de mitjanit.
I endavant les atxes. No sé per què dic això, ara, això.
No s'amoïni. És un programa molt bo. I els hem trobat molt a faltar, eh?
Li puc fer una pregunta a xoc?
Sí.
Vostè creu en vida extraterrestre?
No ho sé.
Ho deixa obert.
Sí.
No fos cas que algun dia, dius, hòstia, els haguéssim de saludar.
Sí, em trobo algun extraterrestre pel carrer. Miri, no ho sé. Pot ser i no pot ser.
38a temporada de La nit dels ignorants 3.0. El que és bo, dura.
Ah?
Aquesta versió del Good Night dels Beatles que ens va fer arribar en el seu moment Pep Poblet. Avui ja, 6 de novembre, és el Dia Mundial del Saxo, data emblemàtica per celebrar el naixement del seu creador, Adolf Sax, músic i fabricant d'instruments belga que, gràcies al saxo, va popularitzar i revolucionar un dels moviments musicals més difosos de tot el món, com és el jazz. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Es compleixen exactament 210 anys del naixement del creador d'aquest instrument de vent dissenyat en 7 mides i el més similar a la veu. És un dels instruments més utilitzats en el món de la música a nivell clàssic, popular i jazzístic. El reconegut saxofonista Pep Poblet n'és un exemple.
Sí, amb 40 anys d'ofici, 7 discos propis, més de 4.000 concerts amb tota mena d'artistes, bandes i estils. I qui ens havia dit que un dia ens sorprendria regalant-nos aquesta versió genial del Good Night dels Beatles com oient que és del programa? Pep, moltíssimes gràcies. Per cert, què suposa per tu el saxo?
Ho representa quasi tot, no? Mitja vida, vida completa. M'ha donat un ofici, m'ha donat de menjar, evidentment. M'ha permès veure món, voltar el món, i m'ha permès, gràcies a l'instrument, acompanyar i, en el fons, donar felicitat en moments de la vida de molta gent. Per tant, immensament agraït a aquest instrument que m'ho ha donat quasi tot o tot. Vinga, estimats, a disfrutar de la música, de la nit, de les preguntes i de les contestes. Bona nit, visca la ràdio.
Aquí una salutació a tots els amants d'aquest instrument. No sé, Aina, si tu el saxo et fa gaire peça.
No el toco.
No?
No el toco gaire.
Però si haguessis de triar no seria aquest, potser.
No,
no.
L'acordió.
L'acordió. L'acordió molt de zona del Pirineu,
ah,
clar. No, ha de ser maco saber tocar l'acordió, eh? En un moment engresques a la gent en allà. Escolta'm, vinga, va, fem una petita xefla aquí. Jugum, jugum, jugum. Per cert, ja estem buscant el que serà el proper Melós de Cori Mori.
Melós de Cori Mori, la cuina de sempre.
El primer Melós va tenir de protagonistes les castanyes, el segon van ser els bolets, el tercer han estat les mandonguilles i atenció al tercer perquè ens agradaria que portés aquest producte pertanyent a la família de les liliàcies amb unes 3.500 espècies.
Conté fibra que millora el trànsit intestinal, té propietats antioxidants, porta potassi que ajuda a la millora de la salut cardiovascular i redueix la pressió arterial i té un baix contingut calòric. El 90% del seu contingut és aigua, però això és un aliment indispensable en dietes per aprimar-se.
Per descomptat que estem parlant del porro. Busquem, doncs, que el proper Melós de Cori Mori porti porro de protagonista i de la mateixa família que llagui la ceba, no?, que no pot faltar a la nostra dieta.
Quin plat de porro amb porro ens proposeu? Per exemple, mira, el Pep de l'Eixample aposta per rotllets de porro amb salmó fumat.
Es pot fer en fred i en calent. Si ho va fer en calent, amb bechamel, amb tomàquet i tal, s'agafen els porros, els torro una miqueta en la llama, perquè agafen aquell gust de torradet. Després els potxo, sí, van dos o tres minutets. Després això ho emboliques amb salmó, si fas un rotllet.
Sí.
Bueno, si vols fer-ho amb... Mira, també es pot fer amb pernil salat, amb pernil dolç... Però amb salmó queda molt bé, perquè el salmó dona aquell contrast de salmó fumat, eh? I després això ho poseu en un de bandeja i podeu posar-hi el tomàquet o bechamel, o si voleu fer-ho fred amb maionesa.
Molt bé, per
i
tant...
I si voleu fer-ho en calent, a granitzats al forn.
Molt bé, molt bé. Hi ha alguna cosa més, m'assembla,
sí,
no?
Sí, la Cristina de l'Esquerra de l'Eixample, que ens proposa llobarro al forn amb porro.
Agafes el llobarro i el poses amb la pell amunt 3 minuts al forn.
Sí.
D'acord? Llavors, en una paella poses el porro a fer, eh? El talles petitet i el poses a fer. Quan és transparent, hi tires salsa de tomàquet. Llavors, en un bol hi poses mongeta blanca, olives negres tallades petitetes, julivert i aquest porro i aquest tomàquet que has fet a la paella en aquest bol. Ho remenes tot. Quan han passat els 3 minuts del peix al forn, li dones la volta al peix, li tires un rajolí de vi blanc i tota aquesta barreja que tenim en el bol pel voltant de la safata i 2 minuts més. I ja està.
envieu-nos alguna proposta que porti porro mentre entrem al pou.
I de porro passem a parlar de polo.
Ah, molt bé, molt bé.
Tu ets de portar polos?
Mira, mira, sobretot que no portin referències.
El cocodril, no?
No puc suportar jo, això.
El no, cocodril o la bandereta.
Les marques i tot això, fa... penses que et paguin si volen que portis marca,
exacte,
no?
Exacte, pots ser influencer d'aquests que els hi envien roba. I alguna vegada has practicat el polo?
El polo tampoc, però l'altre dia el vaig veure i em va agradar veure-ho de passada.
Et va agradar, interessant.
Sí, veure-ho, veure-ho una estona.
I a l'estiu menges aquells gelats que es diuen polo?
Sí, sí, els refreshing, aquells que són aigua, de fet. Ostres, sí. Allò, fas uns llepens.
Llepen, llepen. Doncs sobre els polos de roba, demana al Josep Lluís d'Horta.
Les peces aquestes de roba amb el coll plegable, que sí, tothom coneix com a polos. Per què diuen polos? Perquè les porten en el joc aquell del polo que van a cavall i juguen amb una peça, una pilota... No sé si diuen per això o per què diuen polos.
Doncs vinga, si teniu resposta, 93-201-7474, ara mateix.
Ja arriba Creativa Barcelona 2024 amb més inspiració que mai. Del 7 al 10 de novembre a la Farga de l'Hospitalet. Més de 120 expositors i 800 tallers perquè alliberis la teva creativitat amb les millors influencers. Vine a Creativa Barcelona 2024 a descobrir, aprendre i crear. Compra les entrades a creativabarcelona.com i uneix-te a la comunitat més creativa.
Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No.
I uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, esta de titular. Doncs sembla que hem
impactat,
que ha caigut de la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols de líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Caró.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
Anem al barri de Sant Antoni. Òscar, bona nit.
Hola, què tal, Xavier? Bona nit. Mira, és per respondre a una senyora, crec que era de Sabadell, aquesta senyora gran,
sí, sí,
sobre les diferències de l'anglès britànic i l'anglès dels Estats Units, sobretot el que fan molts els anglesos, els nord-americans, marquen molt les erres de final de paraula. Per exemple, water, better... els anglesos seria water and better, per exemple, marquen més les T's als britànics. I ells, els americans, les fan més R, com... No sé, m'explico. Després, diferència de vocabulari. Per exemple, rubbish serien escombraries en britànic i garbage serien en americà. És que hi ha moltes coses.
Mm-hmm. És una mica la línia del que podríem dir el llatinoamericà i el castellà, sí?
Sí, és que hi ha moltes coses, eh? Vull dir, se m'han acuit d'aquestes coses, sí, però hi ha moltes.
Està molt bé, doncs t'agraïm la trucada.
Moltíssimes, Òscar. Hi ha més oients que et dirien més, però més. Bàsicament les erres finals, per exemple... trousers serien els pantalons texans en britànic, i els americans dirien pants.
Uh-huh.
Hi ha moltes coses.
Magnífic.
De fet, jo volia fer una observació. Jo no soc partidari de dir americans. serien més els estadounidencs, perquè Amèrica és tot un continent, del sud, del nord, de, diuen, no sé, Nord-Amèrica és Estats Units, seria Canadà, Mèxic també, no? Vull dir, és que aquí es fa un batiburrull de coses. I després els partits demòcrata i republicà, a veure, els demòcrates no són cap panacea, vull dir, no són pas d'esquerres. O sigui que no veig gaire diferència entre els uns i els altres. A veure si hi ha oients que sàpiguen marcar diferències. Vull dir, és que no... Pràcticament, uns i els altres no hi ha diferència. Per la meva, és la meva opinió.
Gràcies, Òscar, per dir-li que tinguis bona nit.
Més o menys que es faci aquesta senyora una idea.
Molt bé.
Per exemple, les patates chips són les, per als americans són les de bossa. I els britànics els diuen chips a les que es fan a casa. És que hi ha moltes coses.
D'acord. Gràcies, Òscar, i bona nit.
Bona nit.
Anirem ara a les Corts. Maria Rosa, bona nit. Potser no és possible. Doncs anem a Empar, de Sant Just d'Esvern. Bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Bona nit i felicitats pel programa.
Gràcies.
Aviam, jo voldria respondre a la pregunta que ha fet un senyor sobre si coneixem algun poble que tingui instal·lacions, com instituts, per exemple, posat en un lloc inundable. D'acord? Sí. Era això la pregunta, oi?
Sí.
Doncs jo visc a Sant Just fa 32 anys i a Sant Just d'Esvern està a l'institut i al poliesportiu amb una vall, i diem la vall de Sant Just. Sí que és cert que amb aquests 32 anys no ha passat mai aigua, però déu-n'hi-do la que ha plogut ara aquests dies, i la riera, diguem-ne, que està més en sopassa per sota, estava a tope. Clar, es diu la vall de Sant Just. Nosaltres creiem, hi ha molta gent que creiem que això podria ser inundable alguna vegada, però sí que hi ha algú que ho defensa, perquè a més es vol fer més edificis nous, cases i tot això, ho defensen dient que fa moltíssims anys, potser fa 50 anys, que no ha plogut mai, que no s'ha inundat. Això és una excusa bona, és un motiu bo de que no s'hagi inundat en tantíssim temps? Potser sí, potser sí. Però ja dic, aquí a Sant Just tenim a l'institut i el poliesportiu.
D'acord.
Déu-n'hi-do. Bueno, pues bona nit.
A tu, bona nit i endavant. I ara és una nota de l'Eulàlia de Masquefa.
Mira, tinc una dita fita que diu: del novembre, Tots Sants és el primer i Sant Andreu el darrer. L'olivera plantada per Sant Martí és el que fa a l'oli més fi.
Molt bé. I ara és la Maria Teresa.
Sobre aquesta senyora que ha dit de l'herpes zòster. Jo en vaig n'he tingut 3 o 4. I sí, això que fan ara és veritat, que et surt una miqueta i te prens unes pastilles i es cura de seguida. No arriba a fer res. El primer que vaig tenir va passar 3 mesos per curar-me'l. Però no queda, diguem, immunitat. Perquè no vol dir que no s'hagi de tornar a patir un altre herpes zòster, perquè això només te treu perquè allò no tiri endavant el talla. Però no, te'n pot sortir altres, Vull dir que no té res a veure.
Perquè l'experiència és un grau. De júnior a sènior. Què es pregunten l'un a l'altre?
Avui, de júnior a sènior, ens centrem en el gran recapte per fer front a una pobresa creixent. Gairebé una quarta part de la població catalana doncs la pateix, i una mica menys de la meitat arriba a finals de mes amb moltíssimes dificultats. Són dades de la darrera enquesta de condicions de vida feta per la Generalitat. No és estrany que cada cop més gent demani ajuda. Ho saben bé el Banc dels Aliments, que convoca un any més la campanya solidària del Gran Recapte. Serà els dies 22 i 23 de novembre. I de júnior a sènior, avui amb Míriam Sanfeliu, 36 anys, treballadora social de l'ONG L'Hora de Déu, al barri del Raval de Barcelona, on es reparteix menjar a persones en risc d'exclusió social. Míriam, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit.
I amb Lluís Fatjó Viles, que acaba de fer 75 anys. O sigui, el felicitem, és el president del Banc dels Aliments.
Moltes gràcies, sí, sí. Casualment és avui el meu aniversari.
Doncs ens alegrem. Com veieu el moment?
Molt complicat. La situació que tenim d'una pobresa que tenim al nostre entorn, que és molt forta, molt cronificada, desgraciadament, per tant, vol dir que la gent és molt difícil sortir d'aquesta pobresa, doncs ara se'ns afegeix uns fets dramàtics com a conseqüències de la Dana, que és una problemàtica que no és la que estem veient avui als diaris, és la problemàtica que veiem a les properes setmanes i els propers mesos.
Jo voldria afegir que cada vegada hi ha més persones que pateixen algun tipus de pobresa.
Aquesta és la situació, i aquest és una mica el drama, i per tant, doncs nosaltres aquest any el que estem fent amb el gran recapte, això ja és una mica de primícia que us avanço, doncs és intentar lligar les dues coses, perquè tenim dos objectius a cobrir. La pobresa del nostre entorn, que com tu deies ara, doncs cada vegada està més acusada i és cada vegada la gent és més pobra, i per altra banda, doncs aquesta situació dramàtica de moltes poblacions que necessiten una ajuda que, i sobretot, repeteixo, la que necessiten les properes setmanes i mesos.
Exacte, sí, no és una ajuda momentània, sinó a llarg temps també.
Hi ha persones passant gana a Catalunya?
Molta. Jo considero que sí, que hi ha gent que passa gana, que no hi ha prou recursos per tothom i els recursos que hi ha a vegades també són insuficients.
Bueno, jo considero, ella ho sap molt bé, perquè està en un barri doncs, on la pobresa està, ja es manifesta d'una manera molt dura. Jo diria que el que hi ha fonamentalment és gent mal alimentada, que és una, doncs, és una part del que està dient, el que està dient la Míriam. Llavors, la gent no té prou recursos com per accedir a una alimentació saludable, i això vol dir moltes coses. Vol dir que una mala alimentació té moltes conseqüències per a la salut, és un desencadenant de moltes malalties i, sobretot, doncs, és un desencadenant també de la desestabilització emocional de les persones. Vull dir que una persona mal alimentada no és una persona que pugui tenir un rendiment adequat. No?
Què us demanen, principalment, Míriam?
Clar, també tenen en compte el tipus de la població que hi ha una gran part de població musulmana. Depèn de si la població no musulmana demana pues, aliments bàsics, i el requisit que més a més demanen els musulmans és que no tingui porc i tot el que tingui car sigui amb el halal. No? Llavors, també és tot un altre hàndicap que tenim, que intentar combinar les dues coses per poder ajudar i poder oferir a tot el temps que tenim a tota la població que ja tenim. D'entrada, cada vegada serà més difícil poder donar un lot d'aliments dignes per a l'alimentació i a més saludables. Llavors, és gràcies a les col·laboracions que tenim que podem fer.
Des de l'entitat, a banda d'aliments, també doneu roba, no? Productes d'higiene, canestrets per nadons, cotxets...
Sí, donem cotxets també, sobretot són alguns de donacions, altres que comprem nosaltres. També tenim un servei de rober per la gent que ho necessita, i que també són algunes compres que fem, i també donacions de gent que em troba de segona mà en bon estat, i intentem repartir un cop al mes també productes de neteja i d'higiene personal i de neteja, sabons de roba, productes personals, per tothom.
Aquests són els productes que necessiten. Pensa que la pobresa és integral, és a dir, és pobresa de tot tipus. La problemàtica més important que existeix en aquests moments i de més desestabilització de les persones és el tema de l'habitatge. No? Aleshores, el pressupost que necessites de dedicar a l'habitatge s'ho emporta tot. Moltes d'aquestes persones que estem parlant estan vivint en habitacions o mal vivint en habitacions rellogades. No? I dediquen una part molt important dels ingressos que arriben a gestionar.
És que ja per l'habitatge ja hi dediquen pràcticament, si no el 100%, el 80% del seu sou. Llavors, clar, tal com estan els preus al mercat d'alimentació, compensar-ho tot és bastant inviable.
Sense la vostra ajuda, què passaria a totes aquestes persones?
Doncs ho passaríem pitjor. Som organitzacions de la societat civil que reacciona davant d'una situació que creiem que és tremendament injusta, que sabem que l'administració doncs, hi fa front, però, evidentment, els recursos que hi dedica no són suficients. Tenim, per sort, una xarxa d'entitats enorme a Catalunya, de gran riquesa, i entre uns i els altres ens ajudem tant com podem per alleugerar la situació d'aquesta gent. Però som tots conscients que ni aquesta és la solució, ni entre tots aconseguir, sumant entre tots els esforços, aconseguim doncs, que aquesta situació canvi, això per descomptat que no ho estem aconseguint, i tampoc no aconseguim satisfer totes les necessitats que tenen per portar una vida digna.
Jo estic d'acord amb el que diu el Lluís, i sí que voldria pensar que si totes aquestes entitats no hi fossin, vull pensar que els governs potser actuarien més. Vull pensar. Ara, per exemple, amb tot això de les targetes Moneder que volen canviar del sistema, perquè abans la Comunitat Europea enviava alimentació al Banc d'Aliments, no? I ho han canviat el sistema, el govern, amb les targetes Moneder, repartint a través de Creu Roja, però la quantitat de diners que hi ha en aquestes targetes no és suficient per cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació d'un mes, que és el que pretenen. La idea de la targeta Moneder és una idea bona, però no són suficients recursos.
És que la inversió que s'ha de fer amb les targetes és molt superior a la inversió que es feia amb ajuda alimentària, perquè la ajuda alimentària la comprava al major a preus molt reduïts, i llavors no té cap possibilitat de comparació quan tu compres el preu de venda públic. No? Per tant, aquí hi ha un diferencial molt gran. Per altra banda, si ajudes amb una targeta, doncs has de donar unes quantitats. El resultat és que es concentra en un número molt petit de persones. Aquestes persones reben una ajuda prou digna, que nosaltres ho celebrem, però el problema és que deixa fora moltes de les que fins ara rebien ajuda, no?
Per què hem de tenir present aquest gran recapte?
Bueno, aquest gran recapte doncs, ens ha d'ajudar. Estem demanant a la gent, sobretot ajuda monetària, a través de la web. Aquesta ajuda és la que ens permet doncs, gestionar millor doncs les compres d'aliments més bàsics que es necessiten en el moment que es necessiten i en el lloc que es necessiten. No? Fent una crida a la població que tan solidàriament respon perquè els bancs d'aliments ens preparem per fer front als propers mesos per atendre les persones del nostre entorn i les persones que en aquest moment han patit aquestes desgràcies i que es trobaran d'aquí unes setmanes, d'aquí uns mesos, en una situació desesperant.
Nosaltres, com a candidat, i jo personalment també, participarem també del gran recapte. Ja estem assignats en un supermercat i amb els voluntaris que tenim participarem activament recollint aliments per al gran recapte, també per tota la població que tenim i a la resta de les altres entitats i també per les persones afectades per la dana, també.
Uh-huh. I em sembla que les donacions desgraven, que sí?
Sí,
econòmica, sí.
Tota la gent que fa una donació a una entitat té dret a demanar una certificació fiscal i sempre ajuda.
Com començaríeu a una persona perquè faci doncs, una aportació al gran recapte?
Tant si és econòmica com si és anar al supermercat i fer una aportació amb aliments, estaràs ajudant a que una altra persona pugui tenir una alimentació una mica més completa i necessària.
I nosaltres, paradoxant la campanya que estem fent, et diria que aquest any no volem excuses, no recollim excuses, el que volem és ajuda per la gent que ho necessita.
De junior a senior, avui a Míriam Sant Feliu, 36 anys, treballadora social de l'ONG L'Hora de Déu, barri del Raval, Barcelona, i Lluís Fatxó Viles, 75 anys i president del Banc dels Aliments. Doncs, Míriam i Lluís, moltíssimes gràcies per la feina que feu i que sigui un èxit en la mesura del possible.
I moltes gràcies a vosaltres per difondre-ho.
Exacte, moltes gràcies.